Satanás es un personaje clave en la cultura occidental. Traspasando lo estrictamente religioso, se ha ido incorporando a la sociedad, ya sea a través del folclore, de la literatura o de nuestras pesadillas infantiles. Se puede creer en él o no, pero lo indudable es que, como arquetipo, como figura legendaria o como simple expresión de nuestros propios demonios interiores, Satanás lleva 20 siglos entre nosotros.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo a producció, Sergio Rigo de banda a l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, en Xisco García amb la seva crítica cinematogràfica, en Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Facu Tenaglia en els comandaments tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 336 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre, per cert, que després se m'ho oblida. Avui, el nostre pare, en Sergio i el meu, que és el mateix, m'ho ha recordat una efemèride molt interessant, i és que avui estem d'aniversari perquè és l'aniversari de la publicació dels Quixots. Quixot mai se va deixar de banda perquè és una obra fonamental.
Curiós.
I francament vinculada al misteri.
Curiós. Abans d'ahir vaig estar llegint a la plana de la Biblioteca Nacional la versió en mallorquí que se va fer a principis de segle i de segle XX, i ara vas tu i comentes això. No hi havia caigut en absolut de que avui fos l'efemèride d'Esquissot. Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Bé, jo volia anar directament a sumari per no enredar-nos, i ja mos enredam, o sigui, anem a sumari, per favor.
Idò, començarem aquest programa 336 de Font de Misteris, xerrant, podríem dir, de l'actualitat dels Estats Units. No adelantarem res ara i tot un ho sabrem. En el tema principal del programa, i aprofitant un dia com és d'avui, no podien deixar passar l'oportunitat de xerrar de la figura del dimoni. Quan i per què ha comparegut a les nostres illes? Què ens conten les velles contarelles? En una estona ho sabrem. I, com sempre, escoltaran les seccions habituals de contes i rondalles d'en Irene Font i els Junts i Ombres d'en Xisco García. Com sempre, tenim les formes de contacte amb el programa obertes perquè ens envieu tot allò que vulgueu. Ens podeu trobar tant a Facebook com a Twitter cercant Font de Misteris i emprant l'etiqueta Font de Misteris i Vetres. També esperam els vostres missatges en el nostre WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També tenim el correu electrònic fontdemisteris@ivetresradio.com, fontdemisteris@ivetresradio.com. També es podeu trobar a Instagram cercant Font de Misteris Ivetres. I com cada setmana, també vos recordem que podeu escoltar tots els nostres programes d'aquesta temporada i les anteriors a Ivetres Ràdio La Carta, entrant a ivetresradio.com, també en els serveis de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
Començarem parlant d'un tema relacionat amb internet que crec que és interessant comentar. Crec que estem vivint uns temps convulsos, estranys, diferent, i gosaria dir que pels millors de, podríem dir, 35 anys, quan ho pensam, se'ns pot fer molt curiós com ha canviat tot i que ràpid ho ha fet. Ho dic ara per la irrupció de la tecnologia i de les comunicacions. No tan sols la informació, que a més és instantània, sinó també per les comunicacions i les possibilitats d'establir contacte en gairebé tothom, no? Això té la seva grandesa. Es poden interactuar moltíssima de gent de tot el món, o seguir les darreres novetats de qualsevol tema, o coses tan properes com poder tenir a molts dels teus amics de la infantesa en el grup de WhatsApp de CGB, no? Vull dir que no és tot transcendental, no? Però també això, sobre què passa a l'instant a l'altra part del món. Bé, que senzillament tot això és increïble. I he dit senzillament increïble, sí, que això sigui així. És increïble, però també terriblement perillós. Eh? Perquè es poden dir barbaritats que tenen repercussió i aquí no passa res. Es pot insultar, ofendre, calumniar, es pot enganar, es pot mobilitzar gent, no fa falta entrar en massa detalls, però sí que, evidentment, ho dic perquè em vull comentar un. Resulta que, bé, crec que de passada se va comentar aquí a Font de Misteris la setmana passada, però resulta que arrel dels successos dels Estats Units de la setmana passada, faig referència, evidentment, a l'ocupació del Capitoli de Washington del dia 6 de gener de 2021, avui és dia 16 de gener de 2021, i de aquell dia, arrel dels comentaris de l'encara president, en Trump, l'empresa gestora, l'empresa propietària de Twitter, va decidir suspendre-li el seu compte. Censurar directament el president dels Estats Units per, et suposa, evitar mals majors. Jo crec que això és digne de debat. Tens moderns, no ho tens. Que això va més lluny, no vos penseu, perquè ja després els militars i polítics ja es varen manifestar amb això de que havien d'anar alerta perquè aquest senyor, el president Trump, com a comandant en cap de l'exèrcit nord-americà i l'únic en sa darrera capacitat per decidir, teòricament, podria, suposadament sempre, iniciar un atac, per exemple, amb armes químiques. O atòmiques, o convencionals, o com ell volgués. Però això seria un altre tema. Però el fet de que una empresa privada decideixi unilateralment cancel·lar el compte de Twitter de tot un president, ja dic que com a mínim és sorprenent. I més sorprenent, me semblava jo personalment que no diguessin res. Però ahir ho varen trobar publicat a Sara.cat. Amb el titular, el CEO de Twitter admet que el veto a Trump suposa un, entre cometes, precedent perillós. Un CEO és un chief executive officer, eh? És el que és el director de tota la vida d'una empresa. I el que mana Twitter ha parlat, mitjançant precisament el que es coneix com un fil de Twitter, damunt d'aquest fet sense precedents, i ho ha fet dient, segons Sara.cat, aquest senyor diu, que defensa que es va tractar de la decisió correcta, però fa autocrítica i reconeix que no pot suposar, o sigui, que pot suposar, perdó, un precedent perillós. Diu, no celeb ni m'enorgulleixo d'haver hagut de censurar el compte Real Donald Trump a Twitter, admetia. Sento que el veto, al final, és símptoma del nostre fracàs a l'hora de promoure una conversa sana i ens obliga a reflexionar sobre les nostres operacions i l'entorn que hi ha al nostre voltant. I també diu que la gota que ha vessat el got van ser els tuits i vídeos que Trump va penjar la setmana passada que es podrien entendre com una incitació a assaltar el Capitoli tal i com va passar. Tal com va passar el dia 5 de gener, crec que van ser dia 6, era dia 5 de gener. I davant d'aquesta anul·lació, clar, un es demana qui i com ho va decidir. Va ser només aquest senyor que mana a Twitter el que ho va decidir? O, per exemple, i si hagués estat pro-Trump? O com ho vulgueu dir? Perquè Trump també té els seus seguidors. No oblidem que li han voltat moltíssimes persones, gairebé la meitat, perquè hi ha un 51% dels vots en Biden contra el 46% dels vots en Trump. Hi ha un 10% de diferència, que no és molta diferència en nombre de persones. I doncs, si els dirigents de Twitter, per exemple, fossin pro-Trump, què haguessin fet? Ja dic, tot això són temps estranys, són preguntes estranyes, no? I després hi ha qui se pugui precisament estranyar de que hagi teories des de sempre, però que hagi teories conspiranoiques, clar. Perquè abans se li deixava sense publicar una carta en el director o un article d'opinió i poca cosa més, no? I ara tot ha canviat. Ha canviat tant que fins i tot té importància des del punt de vista històric, per el tema dels arxius, de les hemeroteques, no, Sergio?
Sí, xerrant d'això, no sé si els oients ho saben, ara diria una fricada d'aquestes meves, però les piulades del president dels Estats Units estan considerades com a arxiu històric i com a tal s'han de guardar en els registres dels Estats Units. A 2017, quan va sorgir aquesta iniciativa, ho explicava així el diari El País. Cofefe, el palabra inexistente y ya de fama mundial, nacido de una errata de Donald Trump mientras tuiteaba, ya ha alcanzado la categoría de propuesta de ley en Estados Unidos gracias a la iniciativa de una congresista demócrata, que ha presentado un proyecto con ese nombre. La Cofefe Act establece que ningún mensaje en Twitter del presidente pueda borrarse, sino que quede como documento oficial e histórico en los archivos nacionales. En concreto, el proyecto legislativo plantea modificar la llamada Ley de Registros Presidenciales para incluir el concepto redes sociales como un material documental más. Habida cuenta de lo mucho que Trump usa esta vía de comunicación y que su portavoz, Sean Spicer, dejó claro hace poco que esos mensajes pueden ser considerados declaraciones oficiales del presidente de Estados Unidos. Para hacer coincidir su acrónimo con la palabra COFFEFE, la propuesta de ley se llama Communication Over Various Feeds Electronically for Engagement. Para mantener la confianza pública en el gobierno, los cargos públicos electos deben responder por lo que hacen y lo que dicen, y esto incluye los tuiteos de 140 caracteres, dijo en un comunicado el padre de la idea, Mike Quigley, congresista por Illinois y que preside el caucus por la transparencia. Si el presidente utiliza las redes sociales para hacer declaraciones repentinas sobre políticas públicas, tenemos que asegurarnos de que estas declaraciones sean conservadas para futuras referencias. Los tweets son poderosos y el presidente debe hacerse responsable por cada uno de ellos. ¿Qué vos parás? Es como mínimo curioso.
Però si ara en Trump té el compte bloquejat, ara no se poden consultar aquestes piulades.
No se poden consultar, però entenc que els servidors de Twitter ho tenen emmagatzemat perquè se suposa que han de seguir la llei aquesta de 2017, i dos, per si comencen a utilitzar a favor o en contra seva, pues estan disponibles, perquè al final sempre totes aquestes xarxes socials fan còpies de seguretat infinites.
Clar, no, això està claríssim.
O sigui, quan borram algo de la xarxa, no s'ha de borrar.
Se queda, efectivament. Hem d'anar molt alerta amb el que pengem a les xarxes perquè sempre se pot quedar. I seguint una mica amb això, amb el que deia d'en Trump i d'esperir de les armes nuclears i atòmiques i tot això, i Twitter, tot aquest perill que podria representar, Dit jo, no podria haver usat el seu poder i la seva influència en lloc de ficar-se en temes d'aquests. No podia dir ell el que verdaderament sap dels temes referits, per exemple, a la casuística ovni. No ho sé, dit jo. I d'aquí hem de dir que, segons premsa, sembla que en menys de mig any hi haurà novetats respecte a això. Jo personalment no hi crec massa, però hauria d'haver-les, perquè sempre, segons premsa, deies titular de la CNN del dimarts passat, diu, debido al COVID-19, las agencias de inteligencia de Estados Unidos tienen 180 días para compartir lo que saben sobre los ovnis. I segueix. Cuando el presidente Donald Trump firmó el proyecto de ley de alivio y financiamiento gubernamental por el coronavirus de USA dólares 2,3 billones en diciembre, comenzó la cuenta regresiva de 180 días para que las agencias de inteligencia de Estados Unidos le informen al Congreso lo que saben sobre los objetos voladores no identificados u ovnis. Y diu textual sa versió digital en castellà de sa CNN. Diu, sí, en serio. Ells mateixos diuen sí, en serio, que té la seva retranca també. I de diu, el director d'Intel·ligència Nacional i el secretari de Defensa tenen ara poco menos de 6 meses per entregar a les comissions d'Intel·ligència i Servicios Armados del Congreso un informe no classificado sobre fenómenos aéreos no identificados. Sí, sembla que és el que sembla. Sembla que és com sona, el que diu. Perquè més endavant especifica lo que debe contener el informe. Ese informe debe contener análisis detallados de datos e información de inteligencia sobre ovnis recopilados por la Oficina de Inteligencia Naval, la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados y el FBI, según la directiva de la Comisión de Inteligencia del Senado. También debe describir en detalle un proceso interinstitucional para garantizar la oportuna recopilación de datos y el análisis centralizado de todos los informes de fenómenos aéreos no identificados por el gobierno federal y designar a un funcionario responsable de ese proceso. Finalmente, el informe debe identificar cualquier amenaza potencial a la seguridad nacional planteada por los ovnis y evaluar si alguno de los adversarios de la nación podría estar detrás de dicha actividad, dijo la comisión. També diu aquesta mateixa notícia que està comprovat que no sigui informació falsa, que això és així i que aquest informe ha d'estar desclassificat. Imagina que no tot, clar, perquè... I també fa referència en el que varen comentar aquí no fa molt de l'interès que semblava que havia en dir, en fer públic de manera oficial que hi ha cosa, no? Que al darrere de tota aquesta fenomenologia verdaderament la versió oficial és que pot haver qualque cosa. Com, per exemple, quan varen tornar a parlar dels vídeos de fa anys, quan el Pentàgon els va reconèixer com a autèntics, com a seus propis, no? I sense massa explicació, al manco de moment. També diu que en agosto el Pentàgon anunció que estava formant un grup de treball per investigar el assunto. Integrantes del Congreso y los funcionarios del Pentágono han estado preocupados durante mucho tiempo por la aparición de aviones no identificados que han sobrevolado bases militares estadounidenses. Acceptar això és molt serio. Jo penso que és molt serio. Si tota aquesta notícia de la CNN és certa, acceptar això, no ho sé. La Comisión de Inteligencia del Senado votó en junio pasado para que el Pentágono y la Comunidad de Inteligencia proporcionaran un análisis público de los encuentros. Bé, i d'això és la notícia. Estirem a sobre, segurament, pens, en el darrer moment trauran qualque normativa nova per no treure-ho a la llum. Basta dir que els motius pel que callen és per motius de seguretat i ja no farà falta dir res, no? Però sigui com sigui, seguirem estant a sobre i qualsevol novetat la contarem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Com a notícia, és francament interessant, cert, però en aquesta ocasió comparteix la teva poca esperança, Xema, perquè realment les experiències prèvies m'ho diuen que les desclassificacions d'expedients OVNI no solen ser massa... no sé com dir la paraula.
Clarificadores, tal vegada.
Sí, per dir qualque cosa fina.
Perquè, a veure, definitòries que acabassin per determinar qualque cosa és molt difícil, perquè ells no ho saben. I ells no poden dir, això era un avió de tal país perquè havia de prendre mesures. Dit jo, no ho sé, eh?
Clar.
El tema és que ells tampoc saben ben bé el que hi ha al darrere, però ja és molt és que acceptin dir que en parlaran del tema, perquè reconeixen que verdaderament hi ha cosa al darrere.
Això sí, cert. De fet, no sé quant d'anys deu fer, que varen parlar també d'una desclassificació de 2 milions de pàgines...
Això anava a dir, que ja estic un poc liat en tantes desclassificacions.
No,
s'han comentat un parell aquí en el programa.
Però les han comentades perquè mos ho han demanat, però gairebé totes sempre han estat les mateixes.
No, clar, en el final, és a dir, d'aquesta traclada immensa, ingent de pàgines que era, en el final, cercar un poc així, d'aquella manera... Tampoc aclaria res.
No aclaria res, perquè, i això és el que vàrem parlar a Font de Misteris, la darrera desclassificació aquesta de 2,2 milions de pàgines, suposadament de tots els temes, bàsicament, quan un se capficava, quan un trascava, quan un se'ls descarrega d'internet, que deuen estar per qualque banda, en el final, l'únic que hi havia eren notes de premsa. El desclassificat dels anys 90 de l'exèrcit espanyol, del Ministeri de Defensa, més que de l'exèrcit, perquè no era només de l'exèrcit, hi havia de la força aèria i de l'armada i tot això, eren molt més interessants. També hi havia cosa de premsa. Record ara un reportatge que sortia, un desclassificat parlant de possibles ovnis, hi havia un reportatge a una revista tipus... devia ser Año Cero o Animes de... Mira, d'en Jiménez de l'Oso, que l'han posat en Estai Cero, signat, si no record malament, per el professor d'Arbó, no? Per en Sebastià d'Arbó, de Serrac.
Sí.
I això ho han desclassificat.
No, i crec que qualque carta de les Balears també hi havia qualque reptall de premsa local.
Sí.
Me sona.
Amb el cas, per exemple, també de la fotografia de Manises. Si no.
Exacte,
malament.
Però en aquest cas concret sí que és cert que sense ser uns informes detallats en el 100% i desclassificats en el 100%, perquè si ets a comprar, doncs estan plens de noms tachats i de coses que no se distingueixen, sí que tenien certa coherència i certa forma i serveixen per documentar-se, però tot l'altre era més complicat.
El dels Estats Units, la majoria d'elles, d'aquestes fulles desclassificades, ja dic, les que jo vaig consultar per diversos motius, varen ser sempre pàgines irrelevants i la majoria d'elles de premsa. Això és el meu resum referent a això.
Ara, això sí, per una banda estaria molt bé que sí que sortís a la llum tota aquesta informació que sabem que existeix, i que sabem que diuen coses que per on no són còmodes. Però, d'altra banda, no vos faria com una mica de pena que ara, per exemple, el gran misteri OVNI deixés d'existir?
No deixaria d'existir. No deixaria d'existir. Mira, després te diré per què no deixaria d'existir. Seguiria estant patent i latent. Dit jo, a més, respecte a tot això, en el seu dia també varen dir que perseguiríem parlant d'un senyor que es deia Elizondo, vos en recordeu? I de no oblidem aquest nom, perquè estic segur que qualque dia, és un nord-americà que va estar investigant temes de fenomenologia OVNI, crec que donarà que parlar. Ho vaig dir fa mig any i ho torno a dir ara. I bé, tot això venia, hem acabat parlant d'això en part pel tema de Twitter, que ho repeteix, ho he dit més d'una i més de dues vegades, que no sembli que estic en contra de que existeixi i d'estaria. Evidentment que no, i de fet les utilitz i les utilitzam i pens que Twitter i altres xarxes són unes eines, unes ferramentes fantàstiques, no? De fet, trobam coses d'allò més interessants, no? dins les xarxes, que vosaltres mateixos mos compartiu o que nosaltres trobam publicades, no? I n'hi ha una que en Sergio ha trobat, que la comentarem ara d'aquí un moment, que també és molt sorprenent i també la font d'informació ha estat mitjançant un fil de Twitter, no? Curiós. Ara ho contes, Sergio, si t'assembla. Ara faim una petita aturada i tot d'una continuem. Aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Chema Font. Font de Misteris.
Bon dia o bon vespre, en funció de quan escolteu aquesta prova. Volia anunciar-vos que canviem de programa, que canviem de dia i que canviem de títol. El que no canvia són les ganes que tenim de passar plegats amb tots vosaltres una hora setmanal de ràdio. A partir d'ara, vos esper els dilluns de 9 a 10 a Obercots i Xireres, el programa d'entrevistes de Pinyol Vermell i Betafàs.
Obercots i Xireres, les entrevistes més personals de Xisco Nadal. Dilluns a les 9 del vespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio dona carta blanca a Pere Prieto.
El gran desafío al qual s'enfrenta la humanitat i nosaltres en estas islas és el canvi climàtic.
Les societats més desiguals són les societats que es veuen obligades també a invertir més en forces de seguretat.
I després què fem amb els fems, no? I ho enviem fora, i aquest cost ambiental d'enviar-ho fora.
Els altres abismes, amb Pere Prieto. Diumenge a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
Font de Misteris, a sintonia IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I deia abans d'aquesta petita pausa, Sergio, que has trobat una història molt xula que per cert, a les darreres edicions de Font de Misteris hem estat parlant de víctimes del misteri des de l'objectiu d'un tercer. Vull dir, una és víctima del que li fan uns altres. Però en aquest cas que ens dius, anem amb un cas a on un mateix s'autoconvertiria per decisió pròpia en víctima, per dir-ho de qualque manera, no? Sí, seria una víctima, i venia això perquè precisament ho has trobat a Twitter, en això.
Sí, ara volem parlar d'un fenomen curiós que ens ha dit aquest dia a un fil de Twitter, que mos xerra d'una pràctica coneguda com sa automomificació, o, atenció, Sokushinbutsu. Interessant nom, no? Ho podem atribuir a les conseqüències relacionades amb víctimes del misteri? I jo crec que sí.
Sí? Tu penses sí. Que sí?
Autovíctimes del misteri, per dir-ho de qualque forma, no? Primer cal entendre que aquesta és una pràctica religiosa associada al budisme, no? És un procés mitjançant el qual el monjo compleix amb l'asceticisme fins al punt de morir i entrar en momificació mentre estan vius. I malgrat centenars de monjos ho han intentat al llarg de la història, només hi ha constància de 24 subjectes que arribessin a completar el procés amb èxit. L'exemplar més antic datat, per exemple, és de fa 550 anys.
Que, per cert, això d'exemplar m'ha parescut un adjectiu bastant curiós, no?
Quin, perdona?
És que ha emplat en Sergio, s'exemplar més...
Ah, s'exemplar, de... no m'he fixat. És que jo ara estava prenent nota per comentar després...
No, i... però sí que és cert, i seguint un poc la broma, que és un cas exemplar, es podrà fer això. Això sí.
No, això sí. Perdona, segueix.
Idò, aquesta pràctica està associada a una secta del budisme japonès anomenada Shugendo, popularitzada durant el segle XV i extinta en el present. L'últim monjo automomificat va ser l'any 1877, l'any que l'emperador Meiji ho va prohibir. La idea darrere d'això era que, una vegada aconseguit la momificació completa, el monjo passava a aconseguir la il·luminació, convertint-se així en un Buda. En què consistia el procés? Ara veiem. Per a la preparació d'aquest, el monjo havia de seguir una dieta a base de llavors i fruita seca durant 1000 dies, eliminant completament tot cereal i gra. Aquesta dieta extrema cal sumar ja els períodes de meditació i exercici físic extrem. Una vegada finalitzada aquesta etapa, durant altres 1000 dies més, el monjo només s'alimentava de llavors, un dejuni extrem que eliminava tot el greix i l'aigua del cos. Es prohibia l'aigua i aquesta era substituïda per un te a base d'escorça d'urushi, un arbre amb un agent químic extremadament tòxic i que manté el cos fins després de morir, no? Que es manté en el cos fins després de morir. I d'aquest verí provocava grans vòmits, ajudant a l'eliminació dels fluids. Finalitzada la purga, el monjo era introduït en una caixa de fusta que se sellava, excepte per una canya perquè el monjo pogués continuar respirant, i una campana que tocava una vegada en el dia per indicar que seguia en vida. A la caixa, el monjo tenia arrels, en les quals continuava alimentant-se i dedicava el seu dia a la meditació. Quan la campana deixava de sonar, els altres monjos retiraven la canya i sellaven la caixa. Finalment, passats altres 1000 dies, s'obria la caixa i es veia si el procés s'havia culminat. En aquest cas, se posava a col·locar-se en un altar i és adorat. En el cas contrari, s'enterrava en tots els honors. Que vos pareix?
Idò, que m'apareix. Abans que deia que estava apuntant, t'he apuntat un parell de cosetes. Una era que m'ha fet gràcia perquè has dit que només ho han aconseguit 24 persones. He dit, només.
Així estan documentats, sí.
Sí, però només, imagina, 24 persones que han aconseguit això, a saber quants ho han intentat fer, no? Però s'ho fixat, nosaltres aquí a Occident tenim una de les majors pors és ser enterrat viu. De fet, hem comentat més d'una vegada també a Font de Misteris el fet de no vols ser enterrat viu, idò fes-te donant d'òrgans i ja està, i així segur que no t'enterraran viu, crec que és una solució fantàstica i meravellosa.
I és curiós que en aquest cas se funciona la campaneta, que és al revés, és viceversa, perquè allà és per avisar que estàs viu i aquí seria per avisar de que estàs mort i revius.
Efectivament. Sí, sí. Això era...
És curiós el contrast.
Efectivament. Sí, és que és això. És a dir, nosaltres aquí volem sistemes per poder avisar de que estic viu, i allà és, perquè t'atraguin, i allà és encara estic viu, no me toqueu. Parell increïble. M'ha recordat a un cas d'un monjo budista, un lama, en el que varen trobar després de 100 anys d'haver desaparegut, per dir-ho d'alguna manera, el van trobar en un estat de conservació molt bo, no? Això crec que va ser per de vés Mongòlia. I estic parlant de memòria. Però és que el problema d'aquest senyor és que varen dir que no era mort, que estava, que duia aquests 100 anys en un estat de meditació extrem, i que per això estava així, perquè encara era viu. No fa massa d'això, eh? Que crec que estiria bé fer-li una recerca en aquesta història per saber com va acabar. Perquè, a més, té per mi, que això és el més sorprenent, que no és l'únic cas.
I no sé a vosaltres, però ara a mi m'ha pegat molt la curiositat de trascar damunt misteris, les històries del Japó, perquè a més, el període que ha comentat en Sergio és un període especialment fascinant, perquè hem d'entendre, estava parlant de quasi final del segle XIX.
Sí, que qualcú va prohibir, ha dit.
Quan, sí,
un emperador va prohibir es fer això.
Consideres el moment de la reforma Meiji, i clar, hem de pensar que en aquella època el Japó era una societat preindustrial. O sigui, el tren era un invent nou encara. Fins que va haver la restauració Meiji, els samurais anaven pel carrer en total llibertant-se les espases. Vull dir, i això era en aquell moment històric. Era un món completament diferent en el que podien tenir Europa.
Totalment. I ara també.
ara també ho és.
Però diferent però d'altra manera.
Exactament. Bueno, crec que és un tema interessant. Si hi ha qualcú que mos vulgui ampliar la informació, pues ja sabeu que teniu en el vostre abast, en Sergio ho dirà, el WhatsApp, el Telegram i aquestes coses. Si vols, dones el número de WhatsApp, si vols, Sergio.
I dos números, 659-769-52, 659-769-52, i el correu electrònic, Font de Misteri, @ib3radio.com.
I ara ja entrant en el tema d'avui, Borja, Sergio, vos en recordeu que la setmana passada, quan parlàrem d'aquells exorcismes del bon Jesús, varen comentar, jo crec que ho fèrem fora micròfons, de com podia ser que fes entrar aquells dimonis dins el cos dels porcs, si els porcs són impurs. Vos en recordeu d'això? He duit el text en el que estic fent referència d'aquesta historieta, és de l'Evangeli segons Sant Mateu, en el 8:28, i diu: arribat a l'altra banda, a la regió dels gadarens, li anaren a l'encontre dos endimoniats que sortien dels sepulcres, tan furiosos que ningú no podia passar per aquell camí, i es posaren a cridar: per què et fiques en nosaltres, fill de Déu? Has vingut aquí abans d'hora a turmentar-nos? Lluny d'ells, hi havia un gran ramat de porcs que pasturava, i els dimonis li demanaven: si ens treus, envia'ns al ramat de porcs. Ell els hi digué: anau-hi. O sigui, tenim així dimonis parlant i dient en el bon Jesús el que havia de fer. I que el bon Jesús els hi fa cas i compleix aquesta demanda dels dimonis, no dels endimoniats, sinó dels dimonis. Els endimoniats era quan els dimonis eren a dintre, després ja surten i queden els dimonis amollats. I ho dic perquè diu l'Evangeli: sortiren i se n'anaren els porcs. Aleshores, tot el ramat es precipità pel pendís fins al llac i moriren a l'aigua. Els pastors fugiren i se n'anaren al poble contar-ho tot, com també el cas dels endimoniats. I de damunt d'això, Manuel de Miguel, que és teòleg, és historiador, és arqueòleg, és bon coneixedor de tot això, no va comentar que el porc és un animal impur per als jueus. Però alegòricament, per als jueus, el porc feia referència en els romans. I que hi ha moltes de les insígnies romanes duien un porc senglar com a símbol. Un símbol pels romans. Crec que fins i tot tenia el porc senglar com a símbol, com a representació, tenia el mateix nivell de Mart, del seu déu de la guerra, però en temps de pau. Així tenim que el porc era una manera de referir-se despectivament cap als romans. Crec que és una molt bona aclaració. Crec que és tot el rerefons que hi ha darrere d'aquests escrits, que un no s'hi fixa.
Ara m'agradaria comprovar... No me sabria res, perquè en realitat no sé grec clàssic, o pràcticament res, però m'agradaria comprovar els textes de l'època, diguéssim, els primers evangelis, quina paraula empleen per referir-se a porc, si empleen la paraula porc en grec, que no sé quina és, o si emprenen el terme despectiu de coiner que s'emprava contra els romans. És curiós. Ara m'ha pegat una altra curiositat que tinc ganes de trascar.
Sí.
Ja sabeu el que farà en Borja,
sí,
en aquest programa.
Exacte, i de trascar. I de gràcies, Manuel de Miguel, com sempre, per les teves sempre interessants aportacions. Fem, si vos sembla, una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris parlant de dimonis.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Fue una carrera rápida.
Va a surtir a tope.
Para pasarlo bien en Lea de Maratón hay que haber hecho muchas cosas antes.
Claro, he de tornar al punt d'inici on començava la cursa.
I diu, monja, vaig dir, bueno, pues esta es la mía. I mira, va anar bé.
Me serena, me inspira. Un dia bueno és un dia en el que corro.
Vaig quedar molt enganxat i no em desenganxo perquè no vull. Corro amb molt de gust i em trobo molt bé.
A IB3 Ràdio feim quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí.
Seguiu, que feim molt bona feina.
Bon dia o bon vespre, en funció de quan escolteu aquesta prova. Volia anunciar-vos que canviem de programa, que canviem de dia i que canviem de títol. El que no canvia són les ganes que tenim de passar plegats amb tots vosaltres una hora setmanal de ràdio. A partir d'ara, vos espero els dilluns de 9 a 10 a Obercots i Cireres, el programa d'entrevistes de Pinyol Vermell d'Ibetafà.
Albercocs i Cireres, les entrevistes més personals de Xisco Nadal. Dilluns a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio.
És memòria.
Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera mos podeu trobar en el 93.7 de la freqüència modulada. I hem dit que parlaríem de dimonis. I, a més, avui és la nit de Sant Antoni, a la Revetlla. Malauradament, enguany, esperem que de manera totalment excepcional, però no s'està podent dur a terme cap de les celebracions, de les festes i les bauxes, no?, les que estàvem acostumats. I és una verdadera pena, però la situació actual, per mort de la crisi sanitària, i de mos obliga, no?, a fer-ho així, però ja ho sabem, respecte, seny i responsabilitat, i a tractar de fer que això passi el més aviat possible. Perquè la veritat és que això es fa feixuc en tots els aspectes. I bé, dic això de Sant Antoni perquè, i creieu-me si vos dic que és casualitat, perquè no estava premeditat. Resulta que Sant Antoni va sempre vinculat a la figura del dimoni. Això és una evidència, això està clar. I a nosaltres, ara ho hem vist amb això dels porcs, la setmana passada vàrem acabar parlant d'exorcismes i no vàrem tenir present, o jo no ho record, que aquest cap de setmana era Sant Antoni. I vàrem dir a l'antena que podríem dedicar a qualque programa a parlar del dimoni, i en això estem ara, en la figura del dimoni, però de manera de ses, podríem dir, de ses aparicions, no?, del dimoni, de diables i de semblants. Ahir, en els 5 dies d'IB3 Televisió, en Marta Garau i en Jaume Noguera, vàrem estar comentant per sobre el tema del dimoni referit a Sant Antoni. I, clar, després, comentant... És el que deia, a banda de les xarxes, no?, l'utilitat que tenen, veritablement. I després, comentant, crec que no sap ben bé quina relació hi pot haver entre Sant, patró de Menorca i tan present a les nostres illes, i la representació seva, per què sempre representa Sant Antoni amb dimonis en el seu voltant? És a dir, fins a on
és important la figura del dimoni en Sant Antoni. Per què sempre se representen plegats? I doncs, si m'ho permeteu, li donem un repàs a la vida d'aquest sant tan principal a tantes de localitats de les nostres illes. No parlarem ara de les festes de Sant Antoni ni semblants. Nosaltres anem, com sempre, cap a la nostra. De fet, ara mateix, a IB3 Televisió, estan parlant del tema, i si voleu, després a nosaltres mos cercau a la carta. Nosaltres el que farem serà parlar una mica de la vida del sant com a tal, però com a mostra de la creença en el dimoni. O millor dit, de la seva relació amb el dimoni. Perquè resulta que aquest senyor, aquest Antoni, hauria nascut fa de més de 8 segles per Egipte. Ell era d'una família ben acomodada i es va quedar orfe de jove, de molt jove. I, en resum, és que va decidir vendre-ho tot i dur una vida eremítica, però, a més, duta a l'extrem. De fet, està tan a l'extrem com que no se podria ni comparar ni res, perquè està considerat el primer. La meva opinió, jo diria que és el segon, perquè Sant Pau ja hi era, però està considerat el primer eremita. I com en aquell temps es creia que el dimoni habitava en el desert, que això és un punt molt interessant, però com creien que el dimoni habitava en el desert, què fa? I dos se'n van al desert a enfrontar-se cara a cara amb el dimoni. Tot això està estret de la seva geografia, que diuen que va escriure en Sant Atanasio. I en poc temps d'anar per allà, la seva fama de santedat va recórrer tots aquells indrets i, clar, diu, el demonio, temiendo que de tan grandes y gloriosos principios había de resultar algún gran daño suyo, determinó asaltar al santo mozo y hacerle guerra con fuerza y con maña. Al fin, ¿qué harás?, le decía el demonio aquí apartado. Clar, recordem que es va anar tot sol a viure a una cova en el desert. Diu, tú has dejado con poco consejo tu hacienda por hacer espuertas y con el sudor de tu rostro ganar un pedazo de pan. I li diu que millor haver-se quedat amb el que tenia abans, amb aquella vida anterior, i que deixàs aquella vida solitària i de patiment, no? Aquella vida hedionda i vil, con peligro de tu salut i de tu vida, diu. També li recrimina haver deixat tota sola la seva germana petita, encara que la va deixar en una situació fins i tot econòmica, ben acomodada, i se suposa que la va deixar en bones condicions. Però que allà a la fi, ell se'n va anar a viure al desert i la va deixar, i ella era més petita que ell, ell tenia 18 anys. Bien. El demoni, sigues tractant-lo de convèncer, emprant, diguéssim, la lògica. Que si no tenia cap sentit el que feia, que acabaria malament, que en el final la gent se'n riuria d'ell. Aquí s'apren que, en aquest cas, no ens defineix, no en descriu el text com si li presenta el dimoni, sota quina figura se li presenta. Ja després sí que mos especificarà. El cas és que ell, Sant Antoni, anava a la seva, ni cas, i allà era, en el desert, per enfrontar-se amb el dimoni. I el dimoni segueix en les seves intencions. El següent que fa és que afligia las noches con voces, gritos y alaridos horribles, juntando el deleite con el espanto y los halagos con las amenazas y la blandura de la carne con el tormento del espíritu. Mas Antonio, armado con la gracia y favor de Dios, fuerte como una roca, no daba entrada al enemigo. Antes acrecentaba más su ánimo y constancia con las duras batallas y peleas, las cuales, aunque los hombres no las veían, veíalas el Señor y asistía a su soldado. Y es que tenim aquell home tot sol en el desert i es intentat pel dimoni. Diu, poníale el demonio delante como cebo los apetitos blandos y deleitosos de la carne, pero él, con el escudo de la fe, con ayunos y vigilias, domaba su carne y de ello se defendía. I com que no ho aconseguia el dimoni, anava superant-se. Diu, apareciole algunas veces en figura de una doncella sobremanera hermosa y lasciva para provocarle a mal. que en aquest cas el manco té més sentit que no aquell que varen comentar en el seu dia, no sé si vos en recordeu, que la tentació carnal a un eremita també li va arribar en forma de mèl·lera, aquell crec que era Sant Benet, que en el segle VI va acabar tirant-se per damunt d'espines, tot nu, perquè va venir una mèl·lera, li va recordar a qualcú i va trobar que havia de lluitar contra aquell, aquella feblesa de la carn. No?
Mem, en aquest món tots són gustos.
Sí, sí, això, lo, això és el que jo dic. Bé, el cas de Sant Antoni, aquest sí, aquest no aconseguia fer-lo caure, ni apareciéndose una hermosa i lasciva, no? Bé, diu, una altra cosa que m'ha cridat l'atenció, procurava el enemigo, és a dir, el diable, hacerle andar por el camino deleznable y peligroso de la juventud. Eh? És digne d'anàlisi també veure com de sempre s'ha pensat això de la joventut. Camino deleznable y peligroso de la juventud. Sergio Rigo.
Sí, això no va dir que alerta...
I d'això.
L'entenc.
I dels cas, com que no aconseguia res del dimoni, va optar per canviar d'estratègia, no? El demonio, corrido y confuso por ver que habiendo él tenido ánimo para pelear con Dios, era vencido de un hombre, se embraveció y determinó mostrarse a Antonio tan oscuro y feo en la vista como en las batallas pasadas se había mostrado fiero y malicioso. Tomó, pues, la figura de un muchacho feo, requemado y asqueroso, y echóse a los pies de Antonio, dando gritos con voz humana y diciendo, a muchos he engañado, a muchos grandes hombres he derribado, pero de ti me hallo vencido. Però el que havia de ser amb el temps, Sant Antoni no el va creure, perquè va imaginar que era un altre estratagema. I què va fer? I del va provocar encara més. Això li diu el que seria Sant Antoni a una mena de monstre que li compareix. Li diu, por cierto que tú debes de ser una cosa muy despreciada y vil, pues confiesas ser vencido de un mozo tan flaco y de tan poca edad como yo, y tu misma figura de muchacho y tu oscuridad lo testifican. Ya yo no te temo. Pelea contra mí con todas tus fuerzas e ingenios, que el Señor, que hasta ahora me ha defendido, también de aquí adelante me defenderá. Y diciendo esto, comenzó a cantar aquel verso del Salmo. El Señor es en mi favor y yo haré burla de mis enemigos. Imaginaos la situación, ¿eh? Que creo que es digna de imaginársela. El dimoni, davant d'això, què fa? Idò, desapareix. I ell, se determinó a darse una vida más áspera y dura y así comenzó a macerar su cuerpo y afligirse más. Que també te dic, eres únic que li faltava ja en aquell homenet. Estaba toda la noche en oración, comía un poco de pan con sal y bebía agua. Algunas veces se pasaba 2 y 3 días sin comer bocado. Dormía cuando la naturaleza le forzaba, tendido en el suelo y vestido de cilicio. I ell seguia en la seva lluita personal contra el dimoni, i el dimoni convocó sus infernales ministros y azotóle y maltratóle de tal manera que lo dejó sin sentido, sin voz y casi sin vida. Fueron los golpes y las heridas que le dieron tan crueles y dolorosas que el mismo santo después decía que ningún tormento de los de acá se le podía comparar. Imaginau, eh? Se'l varen trobar mig mort i se'l dugueren a curar, evidentment, perquè estava, imagineu, fet pols, no? Però ell va voler tornar a on era. Ell va voler tornar en aquella mísera cova de vora d'un sepulcre ermit del no-res en el desert, perquè, com he dit abans, era, el seu pare era que el dimoni vivia en el desert, com si el desert fossin els seus territoris, no? I ell seguia enfrontant-se contra el dimoni, que ja en el final el dimoni se va emprenyar tant que va convocar a les seves os de l'infern i podríem dir que va treure l'artilleria pesada. Crec que és, ara sí un cas, després del bolletí informatiu que la nostra companya Laura Benrey farà ara a les 10 en punt, podem comentar, si vos sembla, aquesta artilleria, no?, que va treure el dimoni, que vincula la relació de Sant Antoni amb el dimoni, perquè és una constant lluita, però que el cap i la fi la provocava ell, allà cadascú amb les seves creences i les seves intencions. I la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Mallorca, mos podeu trobar en 106.8 de la freqüència modulada, i avui estem dedicant el temps principal del programa a parlar del dimoni. Del dimoni, no del dimoni de les festes i de les bauxes que tenim a les nostres festivitats populars, sinó del dimoni com a representació del mal, del diable, de Satan, etc. Si voleu comentar qualque cosa, teniu el vostre bar, com sempre, el nostre telèfon per Telegram i WhatsApp, i també el nostre correu electrònic, per exemple, Sergio Rigo.
I de sí, el número és 659-1669-52, ho repetim, 659-1669-52, i el correu electrònic fontdemisteris@ib3radio.com.
I avui, com que demà és Sant Antoni, i mos ho vareu comentar arrel d'unes coses que vaig explicar ahir, estem parlant dels dimonis i la seva relació amb Sant Antoni. Perquè hem comentat en aquesta primera hora que sempre els havien plegats. Per què sempre van plegats? Quina relació pot haver, no? Llavors estem donant un repàs a la seva vida de manera, no sé si dir oficial, no?, però al seu biògraf oficial, que era Sant Atanasio, que no Satanasio, com ha dit abans en Borja durant el bolletí informatiu, i de Sant Atanasio va escriure la seva vida, i ho han deixat quan el dimoni prepara, jo he emprat la seva artilleria pesada, no? Diu que el dimoni va dir: ¿habéis visto cómo no se ha dejado vencer ni del espíritu de la fornicación, ni de las heridas que le hemos dado? Antes, como vencedor, hace burla de nosotros y nos desafía. Tomad las armas y demos sobre él con mayor ímpetu y furor. Sienta el necio con quien se toma. A esta voz se estremeció todo el edificio y las paredes se abrieron y salieron aquellos infernales monstruos en campo contra Antonio, tomando, para más espantarle, varias y horribles figuras de leones, de toros, de lobos, de áspides, de serpientes, de escorpiones, de osos y otras bestias fieras, dando cada una sus bramidos y sus voces conforme a su naturaleza de figura. Acométenle con su vista espantosa, con sus garras, con sus dientes, con sus cuernos. Hacen presa en él, despedazando sus carnes con un dolor terribilísimo. Y el valeroso e invencible soldado de Cristo estaba intrépido, puesto en los ojos y el corazón en Dios, y haciendo burla de sus enemigos les decía: muy flacos y cobardes debéis de ser, pues venís tantos contra uno solo. ¿No puede uno de vosotros pelear con un hombrecillo? Clar, davant d'això és el que deia ara, la idea del dimoni fester i de bauxa que tenim, no?, l'imaginari, tal vegada quedi una miqueta més dissipat, no? I ja que estem per acabar amb en Sant Antoni, queda molt, però com que queda molt per contar d'ell, no? Però com estem avui a ser dimoni, acabam amb ell. Diu Sant Antoni, que també me sembla una bona manera d'enfrontar-se segons que, no? Dic això perquè ells dirigeixen els dimonis que li havien comparegut i els hi hauria dit: si me podeis tragar, tragadme. Si no podeis, ¿por qué emprendéis cosa a vosotros imposible? Això crec que està molt xula, aquesta frase, eh? És molt de llibre d'autoajuda, podríem dir, no?
Totalment, i me recordo a un cas de Palma d'uns dimonis que se van intentar menjar una dona i no van poder.
¿Para qué emprendéis cosa si es imposible, no? I ja aquí tenim el que potser no imaginem, perquè no va obtenir resposta del dimoni. Al contrari, el que va passar sempre, segons la seva biografia, que es tracta del llibre, que no ho he dit, La leyenda de oro para cada día del año, del primer volum, que es correspon en el gener, editat l'any 1853, diu: en esto vio, atenció, en esto vio resplandecer sobre sí y en todo aquel aposento una luz del cielo tan esclarecida que luego se deshizo toda aquella oscuridad y desapareció aquella cuadrilla de monstruos infernales y Antonio se halló sano. És a dir, que en aquesta figura, la figura de Sant Antoni, tenim un resum dels darrers temes que han tractat a Font de Misteris. El dimoni, víctimes del misteri, i podríem dir que ovnis abans dels ovnis. He de dir que, evidentment, per a ell, per Sant Antoni, no era un ovni. Evidentment que no ho era. No crec que faci falta dir-ho. Per a ell era el bon Jesús que se li va comparèixer i varen fins i tot establir una conversa. Però ja, si un cas, ho deixem per un altre dia, que ja dic, no ha de ser un monogràfic damunt d'aquest sant. Però, clar, sovint, el tema del dimoni, clar, està associat amb altres temes de la religió catòlica. Encara que no sempre, no? Però sovint sí que ho està relacionat. Que, per cert, que no se mos oblidi, visca Sant Antoni. Borja, si és interessant i se poden extreure coses de la vida de Sant Antoni, i ara tornem amb el que deia abans, el que te comentava, que t'he dit. Després ho comentarem, no? Perquè havia pensat en acabar aquí, però pàgina 360 d'aquest llibre. Diu: oyó de noche una voz que le llamaba y decía: Antonio, levántate, sal fuera y verás. Recordem que està tot sol en el desert, eh? Levantóse y vio una fantasma como de hombre grande y terrible, que con la cabeza llegaba hasta las nubes, el cual extendía las manos para detener a algunos que con alas subían al cielo, de los cuales a uno cogía y daba con ellos en el suelo, y otros se le escapaban y subían al cielo sin poderlo estorbar. Tras esto, oyó una voz que le dijo: considera bien lo que ves. Se di, ¿veis el que de allá? Jo, per ja, personalment, ho trobo brutal i la veritat és que m'encanta. Bé, no sé si voleu comentar res, però jo ara, això darrer, ho he dit pel que han comentat abans, de que has dit que com seria una pena que es desvetllés el misteri perquè rompria sa màgia. Per això jo t'ho dic, no crec que acabés rompent sa màgia, perquè si resulta que et demostren que des de sempre han existit i que aquestes teories que a vegades se veu una sa tele de matinada d'aquests programes que sempre parlen de los alienígenes ancestrales, si fossin certes, mos haurien de replantejar moltíssimes més coses. Val? I si és una cosa recent, queda tot l'anterior per determinar. Per això dic que encara que se sapigués, jo crec que la màgia del tema seguiria estant. El misteri seguiria estant, no? No sé què penseu vosaltres.
Vist així, clar, evidentment, sabem moltes coses de, per exemple, civilitzacions antigues, d'Egipte, per exemple, però la màgia encara és. És a dir, sabem que van existir, sabem que feien certes coses, però només el fet d'investigar tot això, encara que sigui real i palpable, no li lleva ni una busca de màgia. En aquest sentit sí que és cert, però jo me referia sobretot en el tema aquest de mostrar que tots aquests casos pues, venen per això de molt antic, que està documentat des de sempre, i que ja venguin explicats. Això me referia en llevar la màgia, és a dir, que ja no hi hagués... Que posessin, diguéssim, que posessin les cartes de mossa taula i diguin, mira, són aquesta gent, són així, fan això d'aquesta manera i ho saben des d'aquest moment. Gràcies, que seria rompre una mica per aventura.
Bé, per aventura. Per aventura.
Jo, amb aquest encetès que acabes de llegir, no? Ara ho estava repassant, aquí les notes que tens per aquí, que diu... Hi havia una fantasma, curiós, es terme una fantasma, i també que con la cabeza llegava hasta las nubes. És una imatge com dantesca, no? Com a, no sé...
És veritablement molt estrany. Sí.
Que arriba tan a dalt i que recull en ses mans, no sé.
Jo quan ho vaig trobar, saps el primer que se me va pensar?
No.
És raro que en Borja no hagi pensat. Amb un cap... tipus es desgrisos, no grisos de la Guàrdia Armada, sinó de
que són més baixets.
Dels alien, de com s'interpreta popularment els extraterrestres que tenen el cap com aixecat cap amunt, no? Com a cònic. És el primer que se m'havia pensat, no? Un cap que se'n va cap amunt, no? De totes maneres, la verdadera simbologia d'això és un tema d'ànimes que se'n van cap al cel i que el dimoni vol que fa les altres, és això, se suposa. Però ell li diu... considera bien lo que ves. I de nosaltres lo que feim és considerar.
També m'ha recordat en els dementores de Harry Potter, però...
Per parlar un altre exemple, sí, una miqueta friqui.
Bé, sí, però pensa que aquest llibre està escrit l'any 1853 i fa referència a un senyor que va viure entre el 250 i el 356, si no m'equivoc. I sí, va viure 105 anys. Ara, si un cas, Borja, si vols, podria anar en el cas... Jo crec que té certes semblances amb el cas de Sant Antoni. Podries comentar el cas de Fra Jeroni Moranta.
I doncs, si voleu, anem a recordar en aquest personatge, també interessant, clar, i que també està molt vinculat tant a les aparicions de demoníaques com, per cert, en el convent de Montesión de Palma, que, per cert, que també estareu d'acord que mereix un monogràfic com a tal. Estem parlant, ara ho deies, de Fra Jeroni Moranta, i en Furió mos diu que va ser nascut a Palma l'any 1574 i que es va formar com a religiós en els jesuïtes, i ja quan va tenir l'edat adequada va ser enviat a les Amèriques, a Mèxic, per adoctrinar, diu així, i domesticar, en poder la paraula, en els nadius tepenguanes. Allà diuen que va donar grans mostres de virtut, vivint a una tenda i dormint en terra, i certament en el principi era exemple per a tothom. Però un bon dia tot allò se va torçar, perquè diu que el dimoni havia viatjat amb ell, a l'altre cantó del món, i va aprofitar per posseir el cos i l'ànima d'un ancià, un cacic o un xaman, que fins i tot... va per arribar a tenir la virtut es poda de canviar de forma a voluntat. Amb aquest portent, el nadiu va fer creure en els seus que era, entre altres coses, la reencarnació del Déu Sol, i, per descomptat, es va posar en contra de Moranta. En el matí següent, quan aquest va sortir una vegada més en els camins disposat a predicar i a convertir, se va veure atacat per una multitud d'indis enfervorits que sense cap mirament dispararen fletxes fins a la mort. No contents amb això, van llançar les seves restes a un costat del camí perquè, més aviat que tard, clar, el cos fos devorat per les bèsties que per allà passassin. D'aquesta manera, el dimoni havia vençut. més curiós d'aquesta història és que, passats 3 mesos des d'aquell desagradable succés, passava per allà, per aquells camins, don Gaspar de Alúcar, que en aquell temps era el governador de Nova Biscaia, qui, arribat el moment, va ser alertat per uns cans que lladraven. Quan se va acostar, va veure el que estava succeint. Va topar amb les 3 bèsties que feien renou, però que també, alhora, custodiaven el cos d'en fra Jeroni Moranta, que, curiosament, després de 3 mesos, després de 90 dies, se conservava perfectament incorrupte.
Estava pensant ara. Aquest, en Moranta, de que coneixer personalment a un dels sants que més ens agraden, Sant Alonso Rodríguez, que patró de Mallorca, van ser dir Sant Antoni patró de Menorca, Sant Alonso Rodríguez patró de Mallorca, que és un dels sants, podríem dir, dels nostres preferits, que ara esteva pensant que n'hi ha un bon grapat, això de sants que mos agraden, que ho deim, això de que mos agraden per les coses sobrenaturals, pels misteris que trobam a les seves biografies. I parlant d'aquests, un dels altres que, sens dubte, també mos agrada, i molt, clar que sí, és Sant Vicenç Ferrer, del que sempre, en qualsevol tema que toquem, sempre ha d'haver qualcun relacionat amb en Sant Vicenç Ferrer. I en aquest cas, Borja, m'imagino que també has trobat una relació directa vinculada amb ell.
Sí, a més, com deies, fa estona que no parlaven d'ell. És un petit apunt molt, molt curtet que té a veure amb el dimoni i està estret de la revista valenciana Saó. Diu, una d'aquestes disputes es produí al municipi de Pollença, i Mallorca, on el predicador feu 3 sermons a principis d'octubre de 1413. S'explica que tant el sant predicava al camp i se sentiren unes veus d'infant a baix d'una muntanya. La gent s'esvarà, ja que pensaven que un xic havia caigut. El sant ordenà que ningú no es mogués perquè allò era el dimoni. Dit això, les veus es deixaren de sentir i mai més es trobar qui les hauria pogudes provocar.
Que això jo no la coneixia i te puc dir que no m'agrada gens. M'adona, personalment, m'adona molt mal rotllo, no sé a vosaltres. I principalment per no temes paranormals i mistèrics, també t'ho dic.
No, me recorda a una història que me vas donar a conèixer tu, Xema, precisament, que és de sa fundadora de l'escola de criança a Palma, just davant de Montesión, per cert, ara ho comentàvem, que té un episodi en el qual toquen a sa porta un vespre, hi ha un infant plorant i era el dimoni disfressat d'infant que volia entrar dins el convent.
Històries recollides dins...
Que, per cert, el va deixar de fora.
Els seus motius tindria. Si un cas, feim ara una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris parlant d'alguns casos més de dimonis que físicament han comparegut i també aquí, a les nostres illes.
Xema Font. Font de Misteris. Are you ready for this? La gran vida comença una nova etapa. A partir d'ara serem al magazín dels caps de setmana a IB3 Ràdio.
L'actualitat, la cultura i l'entreteniment us acompanyaran tots els matins de dissabte i diumenge. Ho farem amb les veus i els col·laboradors de sempre i també amb noves seccions.
La gran vida amb Cristina Bugallo i Mònica Borràs. Dissabtes i diumenges a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Conta la llegenda que Orfeu va mirar cap enrere i va fer que la seva estimada Eurídice tornàs a l'infern. Nosaltres no volem només mirar cap enrere, sinó que també volem tenir mirades cap al present. Un ventall enorme del que representa la música clàssica, des dels nostres dies fins al passat, fins a l'edat mitjana, si fa falta. Cada diumenge, a les 10 del vespre, La Ruta d'Orfeu. Tota la música clàssica a IB3 Ràdio.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
On la història es torna llegenda, on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ib3.org i a fontdemisteris.com, on també mos podeu escoltar en directe des de qualsevol part del món. Un altre dels avantatges, que té la xarxa, no?, que té internet. I estem parlant de casos referits directament a aparicions del dimoni com a tal. I mos han quedat en casos vinculats directament amb les nostres illes. I crec que dins aquest llistat que estem manejant per aquí damunt, Borja, podries continuar tu.
Idò, una altra història curiosa, si voleu, que té com a protagonista, en aquest cas, o una monja. Sabeu que a mi m'agrada investigar damunt d'aquest tipus de històries i de situacions. En aquest cas, de les Caputxines de Palma, i eren Sor Jacinta Maria Rosa Poderós, que va professar com a religiosa en el primer terç del segle XVIII. En el llibre on apareix la seva biografia, publicat l'any 1796, mos conta que aquesta dona està contínuament assetjada per forces demoníaques en forma, per exemple, de dracs. Que és res. Com altres històries que hem comentat, de fet, fa un rato, quan parlava de Sant Antoni, no eren dracs, però era tot l'altre. Totes les altres bèsties del món.
Sí.
El cas, però, és que també se mos conta que un bon dia el dimoni va prendre la forma d'ella mateixa, de sa dona, per fer males obres i desacreditar sa gran feina diària de pietat que feia. Lo més curiós, també, és que, segons aquest llibre, la superiora se'n va temer de s'engany, però així tot va decidir que estigués immortificant a Rosa Poderós en so pretext de donar satisfacció a la comunitat.
És increïble l'essència humana. O sigui, et suposa que la superiora sabia que aquesta monja era innocent, però encara així la va haver de torturar, no? Crec que ha emprat la paraula castigar o una cosa així. La va torturar. O sigui, no li bastava en aquesta pobra monja el patiment causat pel propi dimoni com a per haver de patir el causat per part de la superiora, si és que...
No, si és que, a més, tens...
Ara anava a dir, una... que m'ha vingut en el cap, abans ho pensava. Quantes vegades s'haurà perscut el dimoni, a diferència del bon Jesús o de Déu, en els religiosos? Ara estava pensant que s'ha aparegut més vegades el dimoni o el bon Jesús.
Vaja, quina pregunta! Què te passa per escapat per demanar
no sé,
això?
Ara tenia curiositat. Com us escoltava, jo... dic, ostres, que s'haurà prescut més.
Jo ho tenc bastant clar. No sé si Borja, si tu també, i crec que anàvem cap a la mateixa banda, no? Efectivament, en banyut, perquè has fet símbol de banyetes. Efectivament, jo crec que és dimoni. Jo crec que el dimoni s'ha aparegut moltíssim.
Que guanyes mal.
Que podria ser el gest que podria ser un bàlsamo, també.
Sí, el que tu vulguis. Que no, però no té per què ser mal que guanyi. S'ha aparegut, ho ha intentat més vegades, però veritablement el bé triomfa només en sa menció, en sa citació del bé aconsegueixes derrotar el mal. Per exemple, quan hem parlat de sa imatge de Sant Antoni, se li compareix una vegada el que ell considera que era Jesús, el bon Jesús, però quantes vegades se li apareixen dimonis i en quina quantitat de formes diferents.
I si som a Sants, també s'apareixen més vegades el dimoni.
No ho sé. No tinc absolutament ni idea. Jo he dit el primer que se m'ha vengut al cap, per lògica,
vale.
del que trobàvem en els textos. Perquè a nosaltres tant mos agrada trobar textos que parlin d'aparició del dimoni com aparició del bon Jesús des del punt de vista del que nosaltres contem a Font de Misteri. Després està el parer de cadascú, evidentment.
Jo estic convençut que, evidentment, el dimoni guanya per molt, en aquest cas. O sigui, no guanya, perquè no guanya, però sí que...
Clar.
Compareix o intenta moltíssimes més vegades.
Acaba perdent, però...
Perquè al final, la visió de l'oposat, en aquest cas del bon Jesús, o de Déu, o de la Verge, seria com el premi, la recompensa, per haver vençut a l'altre.
Però no sempre se compareix.
Clar, també és vera. És a dir, que sí, guanya el dimoni segur, seguríssim. Però, de fet, tinc un altre punt damunt la mateixa dona, na Rosa Poderós, de més barbaritats que li feia el dimoni quan li compareixia. Diu: y más de esto, vivos dolores de continuo que llegó a tener desencajados los huesos, especialmente manos y pies, tan fuertes que apenas podía estar sin un perpetuo quejido, pero luego que mejoraba, volvía a seguir sus amados actos de comunidad y muchas veces andaba a maitines, aunque fuese arrastrando y como a gatas por la escalera.
I a damunt, la superiora que li donava branca en aquesta senyora maltrata de per tot, i a damunt que li donava branca sabent que era culpa del dimoni. No sé, me sembla molt sorprenent, molt sorprenent. Tens més casos? Sí? I de... podríem fer qualcun altre? Això sembla com una mica una espipellada demoníaca, podríem dir que sembla això, no?
Seria no espinegada, sinó... Per emplear un terme també d'avui,
sí,
sinó espipellada.
Una espipellada.
Bé, més coses. Si parlem ara, en aquest cas, per exemple, del convent de Santa Madalena, també de Ciutat de Palma, l'associem, crec que estareu d'acord sempre, en la Sor Tomaseta. Un altre dels clàssics, abans hem parlat de Sant Vicent Ferrer i de Sant Alonso Rodríguez, i de un dels personatges clàssics, però hi ha més gent també farcida de misteri i de coses estranyes. Per exemple, un cas d'una altra religiosa una miqueta posterior, també de nom Catalina i també de Valldemossa, que segons en Furió va ser protagonista de fets insòlids. No diu gaire cosa, però crec que val la pena vos llegir que m'he que trobau. Diu: fue imitadora perfecta de la primera Catalina, que por su santidad fue el honor de aquel monasterio y de la religión agustiniana. Tuvo mucho que padecer de los demonios con las terribles persecuciones, arrastrándola unas veces de los cabellos por los dormitorios, dislocándole los huesos y haciéndole padecer todo género de males, hasta que llena de triunfos subió a gozar de la eterna bienaventuranza en el año 1697.
Has dit, no diu gaire cosa. És suficient el que diu. Està dient que se li apareixia un dimoni que l'agafava del pèl i la arrossegava per dins el convent. I trobes que no és gaire cosa. Jo crec que és més que suficient, no? No ho sé, però bé. Tots són opinions, també.
Jo és que no sé si arribarem avui, perquè els tens a les cas.
Sí, són passades d'avui mitja.
Hi ha un grapat més de casos molt semblants, de monges que van pentar arrossegant pel dimoni. És molt curiós.
Jo anava a dir que supos que aquest convent és des que més s'ha pascut el dimoni de tot Balears, jo crec, perquè en les històries que tenim recollides sobre aquest lloc, ara estava fent repàs mental i dic, jo, deu ser des que més.
Es de Santa, podria ser.
Clar, vinculat, sí. Evidentment...
També en Sor Tomaseta va fer molt de números.
Clar, sí,
I va augmentar rànquing.
Avui, però... avui no parlarem de Santa Caterina Tomar, de Sor Tomaseta, que... Mireu, el que podríem fer és seguir la propera setmana, seguim parlant de dimonis, de la presència del dimoni com a tal, i també podem comentar tal vegada això que estàs dient, no? De la relació també... Hem parlat de la relació de Sant Antoni amb el dimoni, però és que també tenim en Sant Antoni, dèiem això de el dimoni va fer 30, Sant Antoni va fer 31, no? Tenim aquestes gloses directes que tothom coneix, i en el cas de Sor Tomaseta, Santa Caterina Tomàs, encara més, no? Que el dimoni vos cerca dins un pou, vos vol ficar. Podríem comentar si, què hi ha de cert dins, evidentment, les històries dels sants, què hi ha de cert darrere d'aquestes històries de Santa Caterina Tomàs. Me sembla una bona opció. Estem a Valldemossa, estem en Santa Caterina Tomàs, hem dit que no parlaríem de Santa Caterina Tomàs, però sí de qualcú més de Valldemossa, Borja.
I de sí, una altra valldemossina nascuda el 3 de novembre de 1659 i que va rebre el nom de Sor Juana Tomasa Torres. Resulta que quan va néixer, sa mare ja tenia 50 anys i no la volia. Per si fos poc, ses seves primeres trobades amb el maligne els va tenir en només 2 anys d'edat.
Perdona, curiós, en aquesta pobra nina se li compareixia el dimoni en 2 anys, i a Santa Caterina Tomàs, que la que han de citar, se li apareixia una mena d'àngel, no?
Cert.
Curiós.
Cert. Sí, perquè de fet, no és tema d'avui, però a Sor Tomàs se li compareix una mica més tard, el dimoni. Amb més edat.
Correcte.
Bé, i no, el dimoni a Sor Juana Tomasa Torres se li apareixien formes terribles i monstruoses, i ella tancava els ulls de pura por per no veure-ho, el qual és comprensible també. En el mateix temps, com sa família no la volia, la maltrataven constantment, donar-li sacs per vestir-se, fent-la fer feina més que ningú, i donar-li també el pitjor menjar que tinguessin. I quin consol, pensau, que rebia sa pobra nina. I doni més ni manco que, en aquest cas, regulars visites del bon Jesús, de Jesucrist.
Mira, teníem, amb aquesta nina no compta en el rànquing que tu vols fer de dimonis i aparició del bon Jesús, perquè estaria empate.
Val, no res, ho deixem fer.
Ho deixem com empate.
De fet, va tenir una trobada amb el bon Jesús que la va marcar especialment. Se li va aparèixer, en forma adulta, ferit per tot arreu, completament ple de sang, i li va demanar que pregués per ella. No, Joana, en Feró, va veure com davant dels seus ulls aquell Jesucrist ferit se transformava en un nin, en un nen petit, i se li col·locaven els seus braços. I així ho va tenir una hora sencera. Però, si voleu, avançam en els temps. Ja sent adolescent, va a ciutat i aconsegueix que les monges de l'Olivar, de lo que avui en dia és el mercat de l'Olivar, l'admetin. I en aquest moment és quan tornen els turments del dimoni. Tant la va torturar i la va copejar que la va acabar deixant invàlida dins un llit. Fins al dia de la seva mort, l'any 1723. Però el que més m'agrada d'aquesta història, i si hi ha qualque cosa que me pot agradar, que és que sí, ja vos ho dic, el més fascinant de tot és el que va succeir just després. Una vegada mort, quan exposaren el seu cos, se diu que d'ella, de sa dona morta, sortia un líquid molt aromàtic. I sabeu què se va fer amb ell? Idò, donar-li de beure en els malalts que, miraculosament, van sanar de tots els seus mals.
Va sortir un líquid del seu cos, que acostumen a sortir líquid dels cossos dels morts, evidentment, quan entren en descomposició, però en lloc de ser pestilent, resulta que va ser aromàtic i que el varen donar a beure en els malalts que, miraculosament, has dit, se varen posar bé. I un diu, però és possible. Idò, el més sorprenent d'això és que no ets l'únic cas que tenim a les nostres illes. Allò se me ve en escap ara, és de Santa Pixeris, que el seu cos estiria a la capella de Santa Anna, a l'Almudaina, a la ciutat de Palma. I per què? Què va passar amb aquesta senyora? I de que feien... Nosaltres ho deim a vegades, però ho deim a petit comitè, així ho direm de manera més oficiosa, més respectuosa. Posaven en contacte aigua amb els seus ossos i qui bevia d'aquesta aigua sanava miraculosament. Però és que després, a més, hi ha aquest miracle de sa sang, que va sortir sang d'un dels seus ossos. Però, clar, quina és la particularitat de que sortís sang dels seus ossos? I del que feia, de més, 12 segles que aquesta bona senyora, Santa Pixaris, era morta. I, evidentment, que varen fer amb aquest mena de líquid en sang que es va convertir aquesta aigua que havia tocat els ossos d'aquesta santa, i també se'ls varen veure i d'aquesta manera varen sanar tots. Bé, són aquestes històries que formen part també dels misteris i de la nostra també pròpia cultura.
És que a més el de Santa Pixaris no és que fos la tradició més popular de Mallorca, però sí que tenia certa transcendència. Sí, jo no imagino que aquest cor de gent per entrar-se en l'any i pagar del pes, però sí que va durar segles. I és curiós, no va ser fruit de dues setmanes de moda, sinó que va ser un costum que se va allargar bastant.
Sí, estava, per lo vist, estava bastant arrelat. Crec que va ser espar allò en part el que li va donar publicitat, diguéssim.
Històries de l'Almudaina, no?
El
darrer llibre que va publicar.
Exactament, sí. Històries de l'Almudaina, publicat per Joan Montaner. Correcte, sí, va ser allà. Bé, idò, si vos pareix, seguim la propera setmana amb més aparicions del dimoni en persona, també a les nostres illes.
Mos pareix bé.
Au, idò. Anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i rondalles, on Irene Font ens du una llegenda, una rondalla o semblant, i aquesta setmana, en teoria, ens ha de dur una relacionada amb la que comentàrem la setmana passada, on va parlar de bruixes, i on sortia un tipus que sense massa motiu va ferir a un animal. La d'avui guarda relació amb aquesta. Irene Font, benvinguda, bon vespre.
Bon vespre, Xema. I sí, efectivament, la setmana passada vàrem comentar la rondalla de la Cosseta Negra, una rondalla que està relacionada amb bruixes i fins i tot, tal com ho comentàrem, amb un possible cas de violència de gènere com a rerefons. Avui duc una altra, molt semblant, titulada La Cosseta Negra i el Moix Negre, que ja dic, és una rondalla similar però que té uns girs inesperats. Aquesta es situa a Mallorca, concretament per Santa Maria i Consell. Està extreta del recull del Montsant Antoni i Maria Alcobé, també conegut com a Llori de Racó, del volum 5è de Rondalles Mallorquines. I aquesta conta tal que així. En Joan Soberano, un al·lot de Santa Maria, anava fins a Consell a festejar una al·lota, però a la mateixa vegada festejava un parell d'altres al seu poble. La noia de Consell el va descobrir i li va cridar «Ti posaràs sa mà!». Una nit de lluna plena, ell caminava anant cap allà. No passava molta gent quan en un moment se li va creuar una coseta negra i així com va aparèixer, va desaparèixer. ell pensar que... bé, que seria aquest dimoni de Cusa. No li va donar més importància. Va deixar de pensar en el que havia succeït i va continuar cap a Consell. Una altra vegada, quan duia una part del camí feta, se li va tornar a comparèixer. Ell va recordar que ja li havia comparegut i que va desaparèixer, i clar, va trobar que hi havia cosa rara. Fins i tot es va plantejar tornar al seu poble, però es va armar de valor, va agafar, per si un cas, una pedreta com els dos punys i va continuar el seu camí. El mateix va ocórrer quan duia un parell de minuts caminant. Li tirà sa pedra per davés les costelles, però no li va fer res. Aquesta tornà a desaparèixer. En Joan li va entrar una suor ferada fins al punt de que se va tenir que seure. Quan forçat per ell mateix a arribar a Consell, se presentà a casa Lota. Aquesta va obrir un finestró i li va dir: «No, res, ja les m'acomunaràs moltes les altres que festeges de ves Santa Maria», i li va tancar la finestra en els nassos. En Joan romangué plantat des mig del carrer sense saber què li passava. A la fi, decideix tornar cap a Santa Maria, reguillar com ara un cuc. Havien vist cosetes des de negres, ovirades i de tots els colors. De tornada, va passar per casa d'un amic seu i, com que va veure una llum encesa, va tocar la porta. Estaven fent bunyols. Van veure Joan totalment trastornat, però clar, sense saber el per què. Ell va contar el que li havia succeït amb la coseta negra. Però és que, just en aquell moment, mentre ell contava això de la coseta, que misteriosament apareixia i desapareixia, el que va succeir fou que, de sobte, va comparèixer un moix negre desconegut que va començar a desbaratar-ho tot. Varen sortir de sa casa atemorits i quan tota renegó i escàndol que se sentia dintre havia acabat, varen tornar a entrar i aquest moix havia desaparegut. S'havia esfumat, també com per art de màgia. I clar, tots varen arribar a sa mateixa conclusió. La Lota de Consell, aquí a Lota a la que festejava en Joan, era clarament una bruixa. Ell no hi tornà pus i tant de sort que va tenir que ella no s'empatxà pus d'ell.
Bé, jo crec que està clar que la moralitat és evident i el manco en aquest cas el que surt escaldat és ell, que a més quasi literal, perquè el moll negre que compareix a la casa aquella de la bunyolada va començar a fer que sol i bullint que hi havia s'escampés per tot. I clar, sembla que només és una rondalla en la moralitat lògica i evident, no? Però aquí el que jo se me ve al cap és que antigament, no en el temps de la rondalla, que seria de principis del segle XX, sinó segles abans, tenim constància, a les actes de l'Inquisició, de gent real, a la que se li acusava de coses semblants, no? De dones i homes que, catalogant-los de bruixes i de bruixots, eren acusats de prendre formes animals, de tenir aquella capacitat de transformar-se, no? Un exemple d'un cas típic, més, podríem dir, més a la moda, més contemporani, no?, seria els dels vampirs que es transformen en ratpenat, en rates pinyades, no? I en el cas de la rondalla, com sempre, la pregunta que un es pot fer és, a part de la conterella, de la rondalla com a tal, què hi devia haver al darrere, verdaderament? Tal vegada, verdaderament, aquella Lota de Consell tenia aquelles estranyes capacitats, aquells estranys poders? O, per altra banda, ell, quan el varen aglapir amb aquell doble joc, va optar per fer una acusació? O, simplement, una sèrie de casualitats i el seu remordiment el varen fer creure coses que no eren? Bé, per jo, és un altre d'aquells casos on darrere d'una senzilla conterella es pot amagar molt més, com estem veient cada setmana en aquesta secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles. Gràcies, Irene Font.
Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.
Relacionat una mica tot el d'avui, és el que ha dedicat en Xisco a la secció seva, de, que nosaltres anomenem Llums i Ombres, que segon comenta, critica, etc., qualque pel·lícula, qualque documental, i quan m'ha dit el títol, la veritat és que m'he quedat igual, perquè no ho coneixia, però sembla que té bona pinta pel que m'ha dit. Ho escoltam.
One of the crossbeams has gone out askew on the treadle.
What on earth does that mean?
I don't know. Mr. Wentworth just told me to come in here and say that there was trouble at the mill, that's all. I didn't expect a kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition.
Vas d'un gag com aquest dels Monty Python i un parell de pel·lícules de Hollywood per fer creure al món occidental que la Inquisició espanyola va ser la més terrible de la història. Però quan s'analitzen les dades de les condemnes a mort a bruixes, es trobam igual que les inversions a activitats culturals, a la cua de la llista. Bon vespre, Xema i companyia. Avui, a Llums i Ombres, jutjarem bruixes a Hexan, la bruixeria a través del temps, estrenada l'any 1922 i que fou escrita i dirigida per Benjamin Christensen. Aquesta producció sueca és una barreja de documental i ficció dramàtica que tracta d'explicar la relació del clergat vers la proliferació d'embruixadors i sobretot de bruixes durant el període de l'edat mitjana. La pel·lícula està dividida en 7 capítols i a cadascun d'ells el narrador de la història fa unes breus descripcions de fets o llegendes i després es veu una posada en escena com si fos una obra teatral amb una cuidada composició i ús dramàtic de la llum aconseguint en determinats moments un realisme mòrbid i dibuixant un panorama que pot resultar tan fascinant com esfereïdor. El director fa un repàs al món de l'ocultisme, la màgia negra i la bruixeria. Per contar tot això, es va basar parcialment en un manual alemany dels inquisidors Malleus Maleficarum, del segle XV. Hexan és un estudi de com la superstició i la incomprensió de les malalties mentals podrien conduir cap a un histerisme social a la caça de bruixes. Alguns crítics l'han catalogada com un clàssic fundacional del cinema de terror. Les reunions de bruixes, els aquelarres, els tractes amb el diable, les orgies incestuoses, la còpula amb diables, el canibalisme usant carn i sang d'infants com a plat principal del festí de bruixots i la resta de trets que constitueixen la matèria primera sobre la que s'ha edificat la mitologia que envolta la bruixeria. Cal destacar que en el visual, les referències als quadres de Goya o El Bosco són més que evidents i foren una inspiració enriquidora en l'atmosfera de la pel·lícula. I un detall per acabar, és que el rodatge va durar de l'any 1909 al 1921, degut als problemes per trobar finançament per a una obra d'aquest tipus on el diable era tan present. Però aquest tan sol va ser un petit problema si el comparam amb que un cop finalitzada la producció varen venir els problemes per projectar-la, ja que hi va haver països que la varen censurar. No sé si el temps l'ha posat allà on toca estar, ja que continua sent una pel·lícula molt desconeguda, però molt recomanable. Bona nit i salut.
Sempre recomanables, el Monty Python i certament la Inquisició espanyola, ara l'hem citada abans en Irene, no va ser la més feresta, però això no lleva que ho va ser, que tampoc aquí es tracta de saber, abans hem fet la gràcia amb el bon Jesús i el dimoni, però no se tracta de saber qui va ser més ferès, no? Quina Inquisició va ser més feresta, però sí que pot ser interessant aquesta mena de documental damunt la bruixeria i semblants, i com sempre tot relacionat amb els continguts del programa, relacionat amb el diable. I de, també m'ha sorprès de fa just un segle, molt, molt interessant, i ja veiem que és recomanable. I Xisco, jo t'ho agraeixo, però se m'està complicant molt la llista de coses pendents per fer, vull dir que...
I més coses que tindràs pendents, per cert, perquè aquesta setmana s'ha estrenat La caza, Tramuntana, la segona temporada. Sí? I que van tenir n'escredor, per cert, aquí en els micròfons de Font de Misteris, en el mes de setembre, crec.
Sí, quan van acabar les gravacions, quan se'n van anar de Mallorca...
I d'aquesta setmana s'ha estrenat aquesta sèrie, que, per cert, està ambientada a Valldemossa. No si tens poble com a tal, perquè és el poble de Tramuntana, per estar enregistrat a Valldemossa, que abans ho han citat.
I de veure si la veiem aquest primer, segon capítol, i la propera setmana ho comentem aquí, a Font de Misteris, i Vetres Ràdio.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias, diumenge a les 8 del capvespre a IB3 Ràdio.
Demà, a les 11:30 del matí, arriba la jornada 12 a la Lliga Reto Iberdrola, Saragossa, Collerense. El conjunt mallorquí vol aconseguir la primera victòria aquesta temporada. A més, també viurem tots els partits de la segona divisió B. A les 12, UD Eivissa, Atlètic Llevant i Poblense, Atlètic de Madrid B. Viu tota l'emoció del futbol aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. És història.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I abans hem comentat el tancament, per part, en aquest cas, de Twitter, de ses comptes d'aquells que els que manen sa xarxa troben que no han d'estar-hi. Podem, evidentment, estar d'acord o en desacord, i més en el cas puntual que s'ha fet famós, però n'hi ha d'altres. Altres també de gent més anònima, que tal vegada no estiguin tan, diguem que justificats. Perquè està clar que hi ha casos que són obvis, i tant que sí. Però, si puntualitzem, podem demanar-nos... però obvis per aquí. Qui, com, quan decideix que es pot publicar o no a les xarxes? He dit Twitter com a exemple, però hi ha més casos. Un exemple, potser sigui molt banal, però tal vegada no tant. Aquesta mateixa setmana, a un grup de WhatsApp, tema a part és des WhatsApp, a WhatsApp mos varen compartir una publicació de Facebook. Era una foto on sortia un elefant travessant una carretera que duia de vora una lleona i un lleona petit agafat que anava com engronsat, a la trompa. A la trompa de l'elefant, evidentment. I el text deia quelcom com quina imatge més idíl·lica, quant han d'aprendre de la natura, no? Animals fugint del perill, no record quin era el perill, però tant se fa, i ells, els animals salvatges, ajudant-se. No sé, jo ho vaig agafar com un conte, com una faula, poc més. La foto era un muntatge, estava bastant clar que ho era, però el missatge de cooperació, d'ajuda, de deixar les diferències i tot això, crec que no és dolent, ens al contrari. Però Facebook ha decidit que no és certa i, per tant, l'ha considerada com a falsa. I tant que és falsa, i tant. També ho vaig sabent a focs. Les carabasses no acostumen a convertir-se en carruatges. I tampoc crec, no ho sé, però tampoc crec que sigui el manco massa freqüent que se fiquin dimonis boiets dins botelletes. No? I, clar, un es demana, per què han de decidir per nosaltres? Realment ha d'haver qui ho decideixi, votant-se el nostre criteri? Fins a on pot arribar això? Estaria bé com utopia de gairebé la mitjanit del 17 i Vetres Ràdio, que no fes falta en cap cas que ningú hagués de vetar, censurar o semblants el que qualque cap buit diu sense pensar-hi o sense mantenir el més mínim respecte. Estaria bé que no fes falta que s'hagués de dir el que es veu és dolent, que ens baséssim en el respecte, en la lògica, en l'empatia. Ja sé que sempre hi ha qui no, clar, però en general, i per això ho dic, perquè fins a on pot arribar aquesta mena de direccionament, no? Bé, això el temps ens ho dirà. De Iron Maiden, Fear of the Dark, por a l'oscuritat. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia, fins setmana que ve.
dark road at night or strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.